tinc a Viviana Comte i anem a veure què diu aquest article de La Vanguardia, l'apartat de tecnologia de l'Albert Molins sobre aquestes mines a la xarxa.
Doncs després de les fake news o aquells mails que ens arribaven de prínceps nigerians que ens havien deixat la nostra la seva herència, sí. O els seguidors falsos a les xarxes socials, doncs ara les mètriques de tràfic d'alguns llocs web o les xifres de descàrregues d'algunes aplicacions també poden ser falses. No pare. Segons un informe de The New York Magazine, més del 40%, que deies tu abans 20-25, diuen que més del 40% del tràfic d'internet no el produeixen persones que visiten pàgines o actuen en xarxes socials, sinó que ho fan els bots, programes que simulen l'activitat humana a la xarxa. És a dir, que fan clics, que entren a les pàgines, no? Doncs això, que fan que hi hagi un trànsit continu a la xarxa d'internet. Josep Lluís Micó, professor de periodisme de la URL i Blanquerna i autor del llibre Digital Ethical Transformation, doncs per ell aquest càlcul es queda curt, diu que encara és més alt. Hem de començar a assumir que internet és un espai habitat no només per persones, sinó també per software que compleix una sèrie de funcions, algunes de les quals són beneficioses i absolutament legítimes. Més o menys la meitat d'aquesta xifra que ens donaven, és a dir, entre el 20 i el 25%, tràfic artificial, són els que es denominen impersonators o imitadors que assumeixen personalitats falses per enganyar-nos i que fan que no siguem o que no sabíem amb qui ens estem relacionant, és a dir, qui hi ha a l'altre costat de la nostra pantalla. Hi ha usos legítims, coneguts i antics dels bots, com per exemple el que fa Google, per indexar de manera eficient les webs a dintre el seu buscador. És una tecnologia que existeix des dels anys 80, però com passa sovint, fins que una gran empresa la comença a fer servir a la seva implementació, no generalitza. Gemma Vallet, directora d'innominació de PhD Media i professora de la Salle URL, diu que en el futur més proper el 60% de les grans companyies tindran alguna forma de bot. És a dir, els fan servir per fer tasques mecàniques. No? Que sempre és el mateix.
Aquesta seria la banda legítima,
sí,
però hi ha també...
Sí.
The Dark Side of the Moon,
perquè, no? Clar, parlem del trànsit, són bots, però d'aquest 40 al 20-25 és l'il·legítim. L'altre, sí, l'altre, abans quan tu deies aquest 20-25 i dèiem que era un 40, perquè hi ha una part que és legítima. Al final, si tu has de fer una feina molt mecànica, com és anar indexant pàgines, doncs si tens un bot que te'l va fent...
Però una pregunta... per aquella gent que no està massa posada, jo ja sé la resposta, però per aquella gent que no està
potser
massa...
Potser no la sé jo,
Que no està, i tant, que la saps. Quan a mi m'apareix en alguna xarxa aquesta possibilitat de que si jo pago X resulta que tindré molts més amics, vol dir que aquests molts més amics que tindré, una part molt important d'ells, per no dir la majoria, no són persones.
No.
Per tant,
són o perfils falsos, que és una cosa, o bots, que són una altra, perquè el perfil fals no interactua amb la teva pàgina... o amb el teu perfil d'Instagram, del que sigui, i els bots sí, és a dir, els bots sí que donen visites. Mm-hmm. És a dir, hem de saber
separar
diferenciar
les dues coses.
Doncs,
es torcen,
sí, quan aquests bots es fan servir per incrementar la popularitat d'algú o d'alguna pàgina web, és el que dèiem ara, no? Quan afecta a un dels pilars en els que es basa la monetització de la publicitat a la xarxa, les famoses mètriques.
Això el Fernando Blanco en sap, ens podria fer una masterclass.
Sí, la quantitat de visites que rep o els seguidors que té algú a internet. La compra de seguidors falsos a les xarxes socials és una pràctica coneguda des de fa temps. Existeixen molts bots, l'únic propòsit dels quals és fer que alguns llocs web semblin més populars. Tenen un major nombre de visites del que realment tenen en un intent d'enganyar els anunciants.
Clar, què passa? Que hi ha molta gent, és el que ens va explicar ara fa dos o tres visites al Fernando, que va dir que avui en dia moltes de les coses de la publicitat ja no es medeixen per audiència televisiva, malgrat que continua sent un aspecte molt important, si no, no veuríem cadenes que tenen aquestes pauses de 6, 7, 8 minuts, 10, 12 minuts, sinó que tot el que fa referència a l'apartat digital ja no és per les vegades que apareix, sinó les vegades que s'interactua. Precisament aquí és el que tu dius. Si jo tinc algú que no és algú, que és un software, que resulta que interactua, que clica, que mira, que aguanta, que veu tot el vídeo que es posa, i això ve de la meva web, clar, podran dir, home, que és una persona interessant per invertir-hi.
Sí.
El que dius tu, la monetització, precisament, no?
El que espanta és la proporció i la por de que estem molt a prop de que del que es produeixi el que els experts anomenen d'inversion, que és per referir-se al moment en què la majoria del tràfic de tota la xarxa provingui dels bots i no de persones reals. Ja s'ha estat a prop en una ocasió, com per exemple l'any 2013, quan un altre informe, en aquest cas era de The New York Times, explicava que la meitat del tràfic de YouTube era de robots disfressats de persones, és a dir, de bots. La publicitat ha invadit internet i aquest any serà el primer en el que els ingressos de la publicitat en línia superaran els de la publicitat televisiva. Cada cop és una publicitat més invasiva perquè es creu que si no, no impacta. És a dir, quantes vegades no hem entrat en una web i et surt pum, un pop-up que has de tancar, 25 banners al voltant, et van apareguent...
Perdó, sí. Jo ens demana per què el tanques.
Sí, 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 vas llegint, vas intentant llegir una notícia i pum, 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 van apareguent banners que dius, bueno, em poden deixar en pau.
Has de justificar per què
sí,
tanques.
Sí, el tanques.
Em resulta...
Sí. No vull veure aquesta publicació,
no veure.
Li dius.
És un producte que ja
sí.
tinc, jo
sí,
què sé.
Sí, sí, sí. Cada cop és una publicitat, com diem, més invasiva perquè... Es creu que si no, no impacta. És omnipresent, però no és omnipotent. És a dir, necessita persones a les que impacta, és a dir, ha d'impactar contra alguna cosa, si no, no serveix de res. Necessita tràfic, persones que vagin a les pàgines i continguts en els que insertar aquests anuncis. I això ens porta, doncs, una altra vegada a les mètriques. La gran avantatge d'internet és que saber quantes visites rep un lloc és una cosa quantificable, rastrejable i verificable.
Sí, sí. Sí, sí.
És a dir, no és com una tele, que els audiòmetres, que et diuen l'audiència, els audiòmetres, aquesta és l'audiència que té un programa, era un aparatet, o és un aparatet, que es connecta a la tele i que diu quin canal estàs veient en aquell moment i quin membre de la família està veient en aquell moment. Però tu pots engegar la tele i pots marxar.
Uh-huh.
Hi pot haver davant de la tele 15 persones on hi pot haver una o no n'hi pot haver
pot
cap.
Estar el gos movent la cua.
Clar, perquè tu pots posar la tele perquè et faci companyia mentre estàs fregant, o mentre estàs cuinant, o mentre estàs planxant, o mentre estàs penjant un quadre.
Sí, 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 sí.
Però no estàs mirant, és a dir, no està impactant directament
cert,
cap a
cert.
Tu. En canvi, aquí és molt més verificable tot això. És aquesta certitud total la que sustenta el negoci de la publicitat en línia. Quantes més visites, més paguen els anunciants. Quan més impactes, més visualitzacions i més clics en els banners, millor per a les plataformes que basen el seu model de negoci en la publicitat. Les grans empreses d'internet són tan responsables d'aquesta prostitució de les mètriques com les empreses que s'hi dediquen i que generen tràfic fals per als seus clients. I molt més si tenim en compte que existeixen algoritmes per detectar i desactivar aquest tipus de pràctiques. Aquestes corporacions són esclaves, a la seva vegada, d'altres tipus de mètriques, les mètriques de la borsa. I és que cada cop que alguna xarxa social, per exemple Twitter, ha fet neteja i ha eliminat perfils no humans, el seu tràfic i número de visualitzacions es redueix i què passa? Caiguda en borsa.
Clar.
Facebook s'ha passat anys mentint als seus anunciants sobre les visualitzacions dels seus vídeos. Aquest 40% o més de tràfic artificial ens alarma perquè hem concedit una importància enorme a les xifres, tant que segurament aviat començarem a veure una inflexió i les mètriques s'hauran de sofisticar. Els anunciants preferiran la qualitat al volum.
Clar.
O preferiran tenir usuaris que comparteixin els seus continguts.
És que, perdona, a la que algú tingui la manera, que clar, aquí també cal descobrir la manera, d'analitzar quants dels impactes són humans i quants són de software...
És que es pot analitzar.
Ara ja es pot.
Sí.
Doncs llavors... Això de les mines en la red es començarà a acabar.
Clar. En publicitat, una de les mètriques més valorades sempre ha estat l'afinitat. I segurament els anunciants començaran a demanar a les pàgines en les que inserten els seus anuncis que no tinguin molt visitants, sinó que siguin afins i que valorin la marca. És a dir, que siguin seguidors fidels.
Sí, sí.
Perquè si tu reps un impacte o impactes contra un usuari que no tornarà mai més a aquesta pàgina, doncs potser no t'interessa tant com fidelitzar la gent que sigui molt fidel la gent que està en aquesta pàgina. Més mentides. La última moda detectada a Instagram és pujar publicacions, aquesta m'ha semblat meravellosa, publicacions imitant l'estil que exhibeixen aquells als que les marques paguen per promocionar productes, amb l'esperança de que precisament algun fabricant del que sigui pensi que l'autor del post és un influencer i el contracti amb fins publicitaris. És a dir, jo sóc molt fan d'algú, d'un influencer que té molts seguidors a la xarxa. Posem Kim Kardashian.
Mm-hmm.
I el que fa és...
Jo sóc més de Dulceida.
Sí?
Jo soc més de Dulceida.
Tu més de Dulceida? Soc home, doncs pues, Kim Kardashian és nata bastant més que Dulceida,
sí, 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 però mira, és que l'anunci aquell de la Gillette per depilar les cames que se'n va fer surf
t'impacta, no?
Molt.
Doncs, si jo faig posts que s'assemblin en estètica en els filtres que fa servir, el tipus de fotos que pengen als de Kim Kardashian, potser pel camí enganxo algun dels seguidors de Kim Kardashian o enganxo algun dels denunciants que contractar la Kardashian li surt molt car i contractar-me a mi pues, li sortiria bastant més a compte.
Jo crec que
no?
Filtres no en fa servir la Kardashian, no?
No, cap ni un.
Oi que no? No.
Sí, sí, sí. Llavors no només s'enganya a les empreses, sinó que també a la comunitat de la xarxa social amb l'esperança de guanyar més seguidors. I això passa sense que els usuaris siguin conscients com tampoc ho van ser en el seu moment de les fake news. Darrere d'un bot moltes vegades hi ha, hi ha una demanda pròpia dels usuaris. Si volem una atenció millor, més ràpida, les empreses creen bots d'atenció al client. Portem molt temps facilitant les nostres dades a internet, pues així, d'una manera molt alegre, de que ens estrellem ara de que hi hagi bots que es dediquen a recopilar aquesta informació.
Evident.
Internet no és més que un mirall de la nostra societat. No hem d'oblidar que darrere dels bots hi ha persones i que darrere dels mals usos que se'ls hi dona no hi ha més que la mateixa misèria humana que trobem fora d'internet. La paradoxa final és que, amb el temps, la xarxa ha acabat per necessitar les seves pròpies lleis, ja que combatir les fake news millora la protecció de la privacitat i combatir el cibercrim os assegurar al final que no tot és mentida.
Totalment cert, ja dèiem que era molt interessant, molt dens, molt treballat, aquest article, com dèiem, de La Vanguardia sobre les mines de la xarxa, i ens agradarà. Farem arribar això ara als nostres col·laboradors, a la Pilar Zúñiga i al Fernando, sí, perquè les seves pròximes visites també ens puguin opinar sobre aquesta qüestió. Viviana, t'esperem pel cinema després.
Molt bé.
Una pausa i ve l'Òscar Royo.